Hoy por Hoy Alcoy, Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del mediodía, 24 minutos. Es lunes 5 de marzo y comienza la edición local de Hoy por Hoy, el tiempo que dedicamos a las entrevistas, al magazine, a conocer al detalle asuntos de la actualidad. Y en este arranque de semana, en Hoy por Hoy Alcoy, tenemos al exalcalde de la ciudad, portavoz en la actualidad de Ciudadanos, a Jordi Sedano. En unos instantes lo escuchamos. Hoy también vamos a ofrecerles un reportaje sobre los bebés robados. Así que cubrimos con esta parte de la historia el tiempo que dedicamos a Ricard Bañó. Hoy no vamos a poder escucharlo porque ya en la segunda hora tendremos a Fina, que nos visita con las cartas del tarot, y a los oyentes que quieran tomar parte en el espacio Soy es la Radio. Y vamos con la información, las noticias del día.
Hoy por hoy, hora 12.
El Pleno pone fin esta tarde a un proceso de más de 6 años para adjudicar el contrato de recogida de residuos y limpieza de calles a Fomento de Construcciones y Contratas por 4 millones de euros anuales. Este Pleno también prevé aprobar la recalificación de los terrenos del Castellar en los que Aitex va a construir su nueva sede. Antes someterá a votación la concesión de la medalla de oro de la ciudad al Círculo Industrial. Iguaña retoma el proceso para retirar los honores de Trillo como hijo adoptivo de la ciudad. Lo dijo en la jornada celebrada el pasado sábado y a la que asistió el padre de uno de los militares fallecidos. Vamos con el pronóstico del tiempo. Enrique Moltó. Buen día.
Hola, buen día a todos. Situación del tiempo es marcada por los pares de núvols desde Ponent, como ya venen dientos estos días, que al llarg del cap de setmana deixa quantitats entre 7 o 8 litres, especialment degut a la pluja d'esta passada matinada. Continua la tònica semblant i encara que hem tingut més sol este matí, al centre del dia tornaran els núvols i tornaran a haver algunes gotes, alguns ruixats en principi més dèbils, i després tornaria a estar altra vegada a ras o amb núvols, però amb pas de vent moderat a fort de Ponent, que continuarà de cara al pròxim dimarts. També hi ha possibilitat de que cara al centre del dia del dimarts, sobretot per a l'esprada, puguem tindre de nou algun dèbil ruixat. Pareix que dimecres no n'hi haurien precipitacions i continuaria tota aquesta setmana, això sí, el vent dèbil a moderat de Ponent o sud-oest.
La temperatura en el exterior de nostres estudis en Alcoy és de 12 grados centígrados.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña Blanca Buitrago Miralles, enfermera jubilada. Los oficios de misa y corporín sepulto tendrán lugar este lunes 5 de marzo a las 20 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla ardiente quedará abierta a partir de las 16:30 horas en la sala número 3 del tanatorio Servisa.
Descanse en paz.
Con la primera quincena del mes de marzo llega la semana pionera arrocera. Lolo Restaurante. 26 años en los que intentamos sorprenderte. No te pierdas la semana arrocera por excelencia del 5 al 9 de marzo de Lolo Restaurante.
La Capitanía de la Fila Verts presenta Los sonidos de la leyenda. Concierto de las piezas creadas por el compositor Saúl Gómez y Soler expresamente para la entrada del Capitán Moro 2018. Recital a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca.
Sábado 10 de marzo en el Teatro Calderón a las 20 horas. Entradas ya a la venta en ticketalcoy.com y en la taquilla del Teatro Calderón al precio de 10 euros. Con la entrada se regalará un CD de la grabación en directo. Disfruta de un magnífico concierto por una buena causa. ¡Te esperamos!
Amigos de la música de Alcoy. Temporada 2017-2018. En recuerdo de Fernando Bañó Ferrando, zarzuela en concierto con la St. George Symphony Orchestra y un elenco de cantantes. Sábado 17 de marzo a las 19:15 horas en el Teatro Calderón. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17 a 20 horas y en ticketalcoy.com. El día de la representación en taquilla del Teatro Calderón. Déjate seducir por la zarzuela en concierto. Radio Alcoy con la música.
Tenemos el vehículo perfecto para afrontar tus necesidades, para ayudarte a mejorar en tu negocio, para tu día a día. Un socio dispuesto a todo. Así es la Mercedes-Benz Pito 109C y furgón compacta. Ven a Bisauto hasta el 31 de marzo y llévatela con un ahorro de más de 4.000 euros. Y además te regalamos 3 años de garantía y mantenimientos. Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart. Te esperamos en Avenida Alicante 5, Cocentaina.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa de guals, taxa de quioscos, caixers automàtics, taxa recollida, transport i tractament de la brossa i dels residus urbans. La regidoria d'Hisenda recorda que els rebuts corresponents a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes de guals, quioscos i caixers automàtics, així com els rebuts de la taxa de brossa acollits a la bonificació del 5%, seran carregats el dia 12 de març de 2018. L'Ajuntament informa que ja es poden efectuar els pagaments per internet a través de la passarel·la de pagaments de la seu electrònica sedeelectronica.alcoi.org. Alcoi, 23 de febrer de 2018. La regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó Moncho, Ajuntament d'Alcoi.
Jordi Sedano, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, encantat d'estar aquí.
Jordi Sedano, portaveu de Ciutadans, exalcalde d'Alcoi. Avui, ja saben els nostres oients, n'hi ha un plenari important perquè va adjudicar-se el nou contracte de residus després de 6 anys de contracte totalment caducat i d'un procés que s'ha fet excessivament llarg.
Jo la paraula excessivament llarg crec que es queda curta, no? És a dir, això és increïble, que estiguem 6 anys per traure un plec de condicions. És inaudit, no? Jo no vull pensar que haguera passat si ho haguera fet jo, això, sincerament. I el que uno no comprèn és que això ve des d'Esquerra Unida, des del el govern. En aquest moment ostentava Esquerra Unida la regidoria, no? I que avui haguem arribat així, a més a la carrera, i hi ha que dir les coses, eh? Això no es trau, hi ha persones i persones, no? Jordi Martínez ha fet un esforç tremendo, a més contra natura, perquè damunt és curiós que des de guanyar, és dir, des del que ha segut Esquerra Unida, que encara es qüestiona el ple, que si l'empresa, que si no sé què, i bueno, Jordi Martínez ha tingut que anar fent el que ha pogut, com ha pogut, per atraure un plec en aquestes circumstàncies, no? Los dueños del no i los dueños de... d'algunes coses, però al final resulta que són uns nefastos gestors i ho han demostrat, a totes junts, no? Uh-huh. És inaudit que avui al final tinguem que aprovar un ple de condicions després d'això pràcticament quasi 6 anys. És una barbaritat.
Parlava vostè de guanyar que en les últimes setmanes havia criticat la gestió de Jordi Sedano al capdavant del govern del Partit Popular respecte a precisament el contracte de residus. Li acusava de, per la seva gestió, haver tingut que pagar l'Ajuntament al voltant de 53.000 euros més per uns impagaments a la empresa concessionària. Era un tema poc complex.
Això sí que és... vostè té els datos... Les dades les tenen tots, pràcticament. Les sentències hi ha una cosa molt bona. Bueno, primer que res, hi ha que tindre poca vergonya. Jo mai sol mencionar a Paco Agulló, perquè és un concejal que va gestionar lo de la brossa des d'Esquerra Unida, i jo sempre, per deferència, les persones que no estan en política intento no mencionar-les, no? En este cas, guanyar menciona hasta el meu company Santi Botella, que portava en aquell moment Medi Ambient, que a més va fer una labor estupenda i és una gran persona i ja no és tan política, però a ells es dona igual, no? És dir que algo quedarà, i bueno, quan una cosa queda a demostrar, jo voldria dir una cosa, n'hi ha sentències antes de començar això, l'Ajuntament fa centenars de sentències durant els anys, no? i sobretot perquè els tècnics, a més, creuen que hi ha coses que hi ha que recurrir. Un les guanya i altres les perd. Entonces, què fem? Quan guanya una sentència, que li donen els diners al concejal o a l'alcalde, i quan les perga, que les posa de la butxaca. És un autèntic absurdo i un disparate. Però en este cas, concretament, i vostè té les dates, es tracta d'una sentència de que Fomento demana diners, l'Ajuntament creu que de més, i efectivament s'ha demostrat, de 788.000 euros per uns atrasos de diversos anys. L'Ajuntament considera que no, entre altres coses perquè pareix ser que en el contrat sous que es paguen als treballadors, al marge del que fa a Fomento, no se pot pagar més de l'IPC, i efectivament el jutge dictamina i diu, de 788.000, 65.000 l'Ajuntament no deu de pagar-los perquè no correspon, luego este play dia baixa a 723, però sí que és de veres que, aunque no n'hi ha costes ni pa Fomento ni pa l'Ajuntament, n'hi ha que pagar uns interessos. Els interessos, curiosament, jo no sol mirar aquestes sentències perquè n'hi ha moltíssimes al llarg del temps, els interessos són de 9.206, els interessos per demanar un préstamo per no haver-lo pagat en aquell moment, que això és lògic, perquè l'Ajuntament hi té d'alguna manera els beneficis, són 34.000, entonces, pagant interessos, la sentència costa 53.000. Però gràcies a recurrir-la, l'Ajuntament ha guanyat, és a dir, com el jutge mos lleva 65.000, han guanyat 11.441,99. Es ha guanyat Santiago Botella, que és un gran concejal, que va ser un gran concejal meu, i es haurà guanyat Jorge Sedano. No? Entonces, què fa? L'Ajuntament què fa? Que mos pague 11.441. Estem parlant de l'absurdo, estem parlant de la gestió nefasta d'Esquerra Unida, que damunt és capaç d'intentar paralitzar el projecte de traure del concurs de la Grossa i que damunt diu sentències, és que ni se ho han llegit. És que ni se ho han llegit. Això a mi m'agarraria vergonya. Jo sí que demano una cosa, que demanem perdó i que demanem disculpes públicament a Santiago Botella i a mi. És l'únic que demanaria. I, de lo contrari, però, bueno, aquestes coses al final tenen el seu recorregut i crec que això no es deu de permetir. Hi ha que ser honestos, hi ha que gestionar quan s'està i treballar quan s'està gestionant, que no ho han fet, i després un no pot dir coses que no són deberes, que a més estan demostrats públicament.
Mm-hmm. Està disposat a arribar fins i tot als tribunals?
Jo de moment vaig estudiar. Jo de moment voldria que per lo menos demanaren disculpes públicament. Ja està bé. Que demanen disculpes públicament. Perquè així no pot uno dir que hi ha una sentència que li ha costat diners a l'Ajuntament quan és el contrari. Però torna a dir, és que l'Ajuntament ha guanyat moltíssimes sentències tota la vida i n'ha perdut altres. És a dir, estem gestionant i a voltes tens que recurrir a algunes coses que poden eixir bé o poden eixir mal. Esta concretament ha eixit a favor de l'Ajuntament 11.441,99 euros.
Tot això, insistim, vinculat a aquest contracte de residus que va a renovar-se aquesta mateixa vesprada al plenari. Serà un dels ja últims plenaris de Jordi Sedano en l'Ajuntament?
Home, l'últim no. Però
encara queda legislatura.
Queda legislatura, però indudablement esta és la meva última legislatura. Jo alguna volta ho ha dit mixolapament, però ho tinc claríssim, és a dir, és una promesa ja a la família i esta és la meva última legislatura, a més en tot vull deixar la política, ajudar els companys i crec que ha arribat el meu temps i per tant així no vaig a fer-ho. Li ho dic a la meva família, li ho dic als meus fills, li ho dic al meu net, a Gabriel especialment, i han sigut 20 anys molt intensos, la millor època de la meva vida i l'època més difícil de la meva vida, sobretot per la meva família, no? I ho tinc clar. A més, tinc una cosa molt bona. Si em permetis, mira, això no ho he dit mai, però vull donar unes paraules per a un amic especial, no? Els meus amics, els amics i això que compta sempre en els dits de les mans, em diuen que volen que acabi, que pateixen i volen que acabi. N'hi ha moltíssima gent demanant-me que continuï. I això és comprensible, no? La gent que el vol, que coneix, que el coneix de prop, vol que deixes la política, no? Don Vicente Balaguer, que ara si en sent algun dia em monegarà, jo almorzo moltes voltes, una volta cada dos mesos, i això almorzo en ell, i és una persona que em vol a mi, jo crec que el vull encara més jo a ell, i sempre em diu, Jorge, quan acabes? Acaba, que em fas patir. Jo crec que ha arribat el temps. Tot en la vida té un temps, jo m'ha buidat en errors i en acerts treballant per la meva ciutat, I és l'únic que ha volgut sempre, no ha pensat més amunt, ni ha pensat ni pensaré, no? I em sent molt satisfet de la gent que ha conegut en el camí, de les dificultats, d'haver vençut moltes dificultats, de moments molt difícils, i jo crec que ha sigut una etapa de creixement i, bueno, pues la història en juzgarà. Però li ho dic a la família, crec que aquestes paraules, la meva dona, si les sent, que no sent ni les notícies mai perquè pateix molt, és una promesa i és una realitat. Jo acabaré esta legislatura.
Uh-huh. Ja fa 7 anys que Jorge Serrano va deixar l'alcaldia i encara continua el seu nom en determinades qüestions polèmiques, com per exemple el Boulevard, el Calderón. Hem tingut, de fet, notícies recents de la conseqüència judicial d'eixa gestió.
Bueno, del Calderón, evidentment, nosaltres hem eixit il·lesos, totalment. Ho ha dit un jutge, no ho ha dit qualquiera, ho ha dit un jutge, i en aquest moment hi ha un procediment obert contra el contratista i el tècnic, el director d'obra. Nosaltres no estem ahí. Han fet tot el que han pogut, han fet un gran teatre, que d'això es parla poc, no un, han fet dos, eixe i el principal, i governar en minoria en una ciutat que ja que reconeixer que és de centre-esquerres, més d'esquerres, des del PP ha sigut molt difícil. Eixa soledat, vostè comentava ara el Boulevard, és a dir, han fet un gran teatre i sempre estem ahí tirant-nos pedretes, sabent que no n'hi ha res, però tirant-nos pedres, no? I ha comentat lo del Boulevard, que lo del Boulevard és digne de reflexió, no? Ara està dient el govern, i jo crec que certament, que, bueno, que n'hi hauria que fer 3 carrils, jo vull fer un aparell central a la gent. 3 carrils és el que n'hi ha fet, que ho vam fer nosaltres des del govern, el que és des de la costera de la Salle fins al pont Rafael Terol, que està després de Renfe. Ahí està el Boulevard, són 3 carrils. Saben quantes pancartes mos van posar a Esquerra Unida en el Boulevard, en les cases dels veïns? Se'n recordaran. Crec que van ser més de 1.000 pancartes, no al Boulevard. No a los 3 carriles, però de què estem parlant? Estem parlant de l'artèria del segle XXI, XXII i XXIII d'Alcoi, del futur creixement de lo que veuran els neix dels neix dels nostres neix. Claro, hi ha gent que porta boina. Llavors, claro, criticar una gestió, després ja comencen que si el Boulevard es finança, hipoteques, Alcoi, ja poden dir lo que vulguin. O sigui, no voler 3 carrils en una zona que és el futur de la nostra ciutat de creixement, que és l'únic puesto per on el coi pot créixer des de Matoll a la zona nord perquè se'n tinguem, i jo, això és una cosa digna de menció. Això jo crec que no passa en ninguna ciutat, i els alcoians tenim que reflexionar si volem viure en una ciutat dormitòria on acabe vivint només la gent que es jubilem en un futur, o volem una ciutat en activitat. I així no podríem parlar d'Alcoi Innova, de moltíssimes coses que al final no ixen d'un xicotet hotel en la Font Roja, que podrien tindre un hotel que mos el pagava Diputació, en 35 habitacions, i hi havia qui dia que l'hotel tindria 4 altures. Claro, és que al final així no es pot treballar. Jo he disfrutat molt treballant al costat de la gent i estant al costat de la gent, que per mi ha sigut el més important, però ha patit molt injustament. És a dir, quan un no gestiona durant molts anys, al final fas coses millors i fas coses que millor. Això ho faria l'experiència de diferent manera. Però el que no es pot és dir-nos a tot, paralitzar la ciutat, i vull recordar, i jo m'imagino que vostè, quan qualsevol persona en criteri, és a dir, ningú vol que en el Boulevard n'hi hagi 12 carrils com en la Castellana, però un lloc on n'hi ha pràcticament 8 entre col·legis, instituts, el Tomàs i Àcer i demés, a les 9 del matí en el tràfic que n'hi ha per allí, doncs la gent té que anar a 20 per hora o a 15 per hora, però al final necessita tindre com a mínim 3 carrils per a donar entrar i eixida. És una infraestructura que fa molta falta i que jo sé que el govern ara, que jo no vaig dir l'altre dia, que canvien el nom, si no volen dir Boulevard, que diguin Cornisa Norte o com siga, però que el Boulevard fa falta passar al Collans, que no és un tema polític, és un tema de necessitats per a la ciutat, que el Coll Innova fa falta per al futur de la ciutat. No és un problema polític de si l'aqüífero... Protegim-ho tot, clar que sí, però fem-ho, perquè al final, si no, el Coi ha perdut el llistó de 60.000 habitants. Som una població, en una piràmide de població molt preocupant. Alcoianos i alcoianes, com es diu ara, enterem-se d'una volta de totes, que estem en regressió, que som una ciutat major, que tenim una piràmide de població molt difícil, i que per vèncer això hi ha que llevar-se la boina a alguna gent i tenim que anar endavant. Que sí, que hi ha que fer les coses bé, per supost, però que no poden parar-se al futur. I en aquest moment estem ahí en el Coll Nova, que té un recurs que havia posat l'Ajuntament, que afortunadament s'ha superat, un altre que ha posat un altre grup ecologista en el Coll, i al final estem paralitzant l'activitat, i els joves mos se'n van. L'altre dia hi havia una moció de guanyar en el pleno. És que hi hauria que fer un replanteig perquè torni gent, claro, però hi ha que fer un replanteig perquè torni gent i perquè no continuen anant-se'n, que estan anant-se'n, a més, i tenim que ser conscients. No se'n va gent, se'n va gent, se'n va la gent jove i la gent més preparada. I que tenim una universitat, i que tenim ITECS, i que tenim el CEI, i que tenim l'escola d'art, una de les millors escoles d'art. Què està passant? Que tenim que ser capaços de que no se'n vagi a la població. I, claro, si som incapaços de fer un bulevard en tres carrils perquè diem que sí, tenen que haver dos, com en els pobles, però al final tindrem que fer-se veure una radiografia de què mos passa en el Coll, de què mos passa en els alcoyans. Jo he fet tot el que he pogut, els alcoyans que em coneixen no saben, en errors i en acerts, tot el que he pogut, m'ha volcat. I en aquest moment crec que, igual que dic jo, gent jove deu de tirar endavant, jo ajudaré, però normalment m'alegre que m'hagi preguntat això avui. Vaig a deixar la política en molt de carinyo, sense ningú rencor a ningú, però crec que la meva etapa personal ha arribat. I a més tinc projectes personals d'altra índole, socials i demés, i sóc una persona que estic treballant des dels 14 anys, no sé si m'ha fet la baixa alguna volta, ni me'n recorde, i per tant necessite fer altres coses en la vida que a mi també m'ompliguen personalment.
Confiem en que eixes noves accions, eixes noves ocupacions del senyor Sedano siguen tot un èxit i le permetisquen gaudir de la vida.
Pues m'alegre molt d'eixe desig i dir també que així sempre tindrà un amic personal. Al marge de lo professional, sempre ha sentit un respecte personal i professional per vostè enorme.
Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Nota necrológica.
Ha fallecido doña Blanca Buitrago Miralles, enfermera jubilada. Los oficios de misa y corporín sepulto tendrán lugar este lunes 5 de marzo a las 20 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla ardiente quedará abierta a partir de las 16:30 horas en la sala número 3 del tanatorio Servisa.
Descanse en paz.
Papá, papá, escucha. Tengo que decirte algo importante.
Dime, hija.
Estoy embarazada. Tu primer nieto, papá.
Hija, es una noticia maravillosa.
Audiocalia. No te pierdas las grandes noticias que da la vida.
Audiocalia en Alcoyes, Opticalia Serraiva. Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida de la Hispanidad 18. Las fiestas de moros y cristianos están cerca y en el Centro Comercial Alzamora queremos que las disfrutes como nunca y en la mejor compañía. Sorteamos 50 sillas dobles con servicio de catering durante todo el día para ver las entradas de Alcoy el próximo 22 de abril. Participa del 9 al 18 de marzo. Consulta las bases de la promoción en ccalzamora.es. Centro Comercial Alzamora. De todo, para todos.
Premios Provinciales del Deporte 2018. La Diputación de Alicante convoca una nueva edición para premiar el esfuerzo, el trabajo y los méritos de clubes, técnicos y deportistas de nuestra tierra. Creemos en nuestro deporte y creemos en nuestros deportistas. Más información, Área de Deportes de la Diputación de Alicante. La Dipu de las Personas.
Doce y 47 minutos. La herida de los bebés robados durante el franquismo supura con la denuncia de nuevos casos en Alcoy. Los afectados investigan por su cuenta ante la inacción de la justicia española, lo que ha movido a Izquierda Plural a pedir el amparo del Parlamento Europeo. Vamos a hablar de este asunto, a conocer las distintas voces que ha generado a través del siguiente reportaje que firma Marta Gisbert.
Y llega un momento cuando ya se movía mucho en las noticias, vi unas imágenes de en Valencia precisamente, y solo ir con Valencia, adopciones y años 70, es como si me hubiese hecho chip en la cabeza, y fue cuando ya te lo planteas de verdad, ¿no?
Pues nosotros sabíamos que teníamos un hermano que se había muerto, pero le preguntábamos a mi madre y no sabía decir. Es que se lo llevaron las monjas, pero al empezar lo de los bebés robados, pues ya le pregunté, le volví a preguntar, ya empezamos a indagar.
A pesar de que tenías las dudas y que pensabas que sí, en el momento que certificas que sí que lo eres, se te derrumba todo.
Cristina Ruz y Tony Samper se suman al listado de casos de bebés robados en la ciudad de Alcoy. Son víctimas del drama de una práctica que se extendió desde el franquismo hasta entrados los años 90 y que concluye con hasta 15 familias afectadas en Alcoy y cerca de 300.000 en toda España. Tony sospecha que fue adoptado de manera irregular en Valencia por padres alcoyanos hace ya 47 años, una situación que sus padres adoptivos decidieron ocultarle.
Durante niños sí que tienes preguntas que le haces a tus padres. En mi caso particular, yo conozco de otros muchos que sí que, llegado a lo mejor la adolescencia, los padres sí que lo comunican a los hijos y no hay ningún problema. En el caso mío, bueno, pues mis padres decidieron que no lo comunicaban, y bueno, pues siempre te vas preguntando cosas, siempre te daban excusas, y bueno, pues ibas entendiendo que eran excusas válidas. Bueno, ya llega un poco, ya que eres mayor y tal, bueno, se te olvida un poco el tema.
Pero él continuó investigando. El caso de Cristina es distinto. Busca desesperadamente a un hermano que nació un 13 de enero de 1963 en el Sanatorio San Jorge, el mismo día en que le perdió de vista.
Nació el día 13 y a los dos días entró una monja y le dijo a mi madre que se llevaba al niño porque se le habían hecho las uñas moraditas. Y hasta hoy, 4,5 kilos pesó el bebé, que estaba precioso, era un muñeco.
Tanto ella como Tony se han encontrado desamparados ante la pasividad de una justicia española que no les brinda una solución. Ahora Bruselas da una respuesta a esos niños que fueron apartados de sus familias sin ningún tipo de piedad. Los eurodiputados de los diferentes partidos han dado a luz un documento que evidencia que el robo de bebés fue una trama organizada. Laura Perales es representante de SOS Bebés Robados, pero ante todo es una madre que ha sufrido el dolor del arrebato de un hijo. A través de su caso particular pone en evidencia cómo la mano de la Iglesia fue clave en estos crímenes de Estado.
La tumba de mi hijo la abrió el fiscal de menores y una juez. Fue la segunda exhumación que hicieron en Alicante. Cuando abrieron, vieron que ahí estaba esa caja que mi cuñado había descrito, con las puntas redondas, con un filo dorado, tal como era la caja, estaba la caja. Y dentro de la caja había un brazo de un adulto. La juez y el fiscal y una autoridad del ayuntamiento se fueron a otra punta de donde estaba haciendo la exhumación cuando vieron lo que había, hablar. Y cuando volvieron, dijeron que era secreto sumario y que podía ser que el brazo hubiese absorbido todos los huesos del bebé. Coincidimos todos, o en cesárea, o que han dormido a la madre, se ve la mano de la Iglesia en que después de hacerme la cesárea y llevarse a mi hijo, a los dos días de hacerme la cesárea, ya no entró un médico a verme, pero sí fue el cura a consolarme, a decirme, no pasa nada, no se preocupe, tendrá más, es joven. Pero no fue un médico, a ver cómo yo llevaba mi cesárea, no fue un médico a quitarme los puntos y no fue un médico a darme el alta. De hecho, yo no tengo el alta del médico. Y comprobé que el cura que estaba en el hospital estaba implicado, porque 2 años después de hacer la exhumación fui al hospital y me dijeron otro cura que había allí que ese señor, Dios lo tenga donde se merezca, pero que hizo de todo en el hospital.
La eurodiputada y portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento, Marina Albiol, ha sido la encargada de llevar a Bruselas el grito de las familias afectadas que, recuerda, solamente ha tenido una respuesta, una total impunidad por parte de la justicia española.
Que así lo que aguta según una deixadesa, una falta de voluntad política para investigar la trama sobre els bebés robats, en realitat de lo que podem parlar és de impunitat, no? La trama dels bebés robats és una part de tots els crims del franquisme que han quedat impunes i, per tant, les víctimes han tingut que recórrer al Parlament Europeu per demanar aquesta justícia, veritat i reparació, que és el que s'està exigint.
Una verdad que no ha salido a la luz por falta de pruebas, precisamente las que para Albiol no pueden existir si no se pone en marcha una investigación.
El principal problema es que no ha habido una investigación, una recerca en profundidad seriosa, d'ofici, per part de les autoritats de l'Estat espanyol, no? Al no haver esa investigació, falten proves, i esa és allò que des dels tribunals es estan dient. Clar, com no van a faltar proves si no s'ha investigat, no? És tot al voltant tant d'això, no? És lo que és la impunitat que rodeja tot, no? La no investigació, el silenci, el no haver volgut des del principi saber quins són els responsables i, per tant, els entrebats de les víctimes són moltíssims, no? Per en aquest sentit, perquè no ha hagut una investigació.
Para Toni, bebé robado, la inactividad de la justicia española en su caso se pone de manifiesto con las pruebas que han tenido que aportar las propias familias y que, aun siendo más que evidentes, continúan desestimándose.
Vamos a ver, aquí lo que hay hasta ahora es inactividad del Estado, ¿vale? Entonces, por parte de jueces archivando casos que son absolutamente impresionante que aportes documentación que recargue en lo que es la propia víctima, que tiene que hacer la búsqueda en vez de ser el fiscal que tenga que buscarlo, y eres tú el que tienes que encargar de todo, de pruebas de ADN y tal. Y luego hay casos sangrantes de sumaciones que no se encuentra tal, y luego el juez decide que no hay indicios de delito cuando la documentación te dice hay gente que tiene documentaciones de fallecido, la misma persona de nacido en varios días distintos. Son cosas tan diferentes, tan bestiales, que luego te digan que no hay causa para investigar, y entonces eso, inactuación de lo que es los órganos del Estado, de lo que es el propio gobierno, que tendría que incentivar la búsqueda, ¿no? Y no recaer en las víctimas, que fueran los que tengan que buscarlo, ¿no?
Cristina coincide en el caso de la búsqueda de su hermano. Todos son complicaciones a la hora de querer comenzar una investigación y desconfía de que haya un interés por abrirla.
Que no nos dan información. En el sanatorio nos dicen que desde el 1980 para abajo que no tienen papeles. Pero por lo menos escrito sí que tendrían que tener algo, ¿no? Porque antes no habían ordenadores, pero había bolígrafos y papel, digo yo. Esperemos que se abra, porque hasta ahora no nos han dado nada, nada de nada en ningún sitio. Pues que les den los historiales a las madres que buscan los hijos, por lo menos, para saber, yo qué sé, y el ADN también, que no valga tanto dinero, porque muchas lo tenemos hecho, pero hay gente que no puede.
¿Tiene el Parlamento Europeo la respuesta al llanto de los bebés robados? Esa es la pregunta que ha traspasado fronteras gracias al empuje de las familias afectadas, como remarca Albiol. Una lucha que ya acumula demasiados años.
El tema ha arribat al Parlament Europeu gràcies al treball i a l'esforç de les víctimes, de les associacions de víctimes, que porten molts anys treballant per a que aquest tema tingués una resposta per part europea, ja que no han rebut per part de l'Estat espanyol, de les autoritats espanyoles, la resposta que volien.
De momento, el escrito, firmado por todos los representantes políticos en Bruselas, a excepción del Partido Popular, abre la puerta a la creación de una fiscalía especializada para abordar la investigación, un banco de ADN público y gratuito, e incluso solicita abrir los archivos de la Iglesia, quien, por cierto, ha denegado esta petición a través de la Conferencia Episcopal. Este es el punto de partida, el mismo que motivó la jornada llevada a cabo en Alcoy por parte de la eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, el momento en el que se escucharon las voces de Cristina y Toni.
Son muchos años de lucha y siempre estamos en el mismo sitio, no salimos del mismo agujero.
No puede ser lo mismo porque te han quitado, digamos, pues en mi caso 47 años de poder haber formado esa familia, pero sí que a lo mejor a partir de entonces haces una relación Bueno, dependiendo de los casos, de donde estén y tal, pues, y dependiendo de las dos partes si quieren, pues reanudar algo que no sirvió nunca.
Lo que está claro es que es una herida la que llevan impresa a los bebés robados, que continúa abierta y que, a pesar de encontrarse una solución, no cicatrizará nunca, como la de esa madre que todavía busca a ese hijo, a ese bebé robado.
30 años llevando flores a una tumba que no era mi hijo, no había nada. Cuando descubres que no está allí, que no hay nada, es muy duro y muy fuerte.
Well, I hope that I don't fall.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se precisa fresador con experiencia mínima demostrable de 2 años para trabajo estable. Se valorará conocimientos en CNC. Interesados, enviar currículum a produccionmecanizado@gmail.com.
Se ofrece chica con experiencia como cocinera, en el cuidado de personas mayores, limpieza y como operaria de producción. También para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 669-79-0490. Mari. Se ofrece chica con experiencia en atención y cuidado de personas mayores. También en ayuda a domicilio para cuidar personas mayores por horas, en jornada completa, fines de semana y sustituciones. También para limpieza de hogar, escaleras y cuidado de niños. Con referencias. Teléfono de contacto 605-41-63-41. Pilar.
Se ofrece peluquero para personas con movilidad reducida, a domicilio o en el hospital. Teléfono 685-22-50-30. Se ofrece señora con experiencia en el sector de limpieza, hostelería, jardinería y sector doméstico para cualquier oferta laboral. Teléfono 633-50-76-24.